La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir ahir la cinquena edició de l'acte Sent la Creu, organitzat pel Secretariat de Pastoral Juvenil de l'Arcabisbat i transmès en directe per aquesta casa, per Ràdio Estel. Després de les experiències anteriors amb les creus de Lampedusa, Mossul a l'Iraq, Cambodja i Bangassú a la República Centreafricana, s'ha fet present aquesta vegada la creu de Sant Climent, procedent de Venezuela. Aquesta creu és la icona per estimular la solidaritat amb el sofriment del poble veneçolà. Va presidir l'acte, que va incloure la celebració de l'Eucaristia, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, i va tenir com a concelebrant principal el també cardenal Baltasar Porras, de Veneçuela, arcabisbe de la diòcesi de Mèrida i també administrador apostòlic de Caracas. La creu és imatge de sofriment i també de caritat. Per cert, una anècdota: quan es va fer la col·lecta a la missa, una de les joves de l'equip organitzador va pujar a l'altar, on tots els concelebrants i assistents van passar per caixa, per dir-ho així, i van fer el seu donatiu en metàl·lic. També hi ha la possibilitat d'ajudar Veneçuela pel nou sistema de visum a través del mòbil amb el número 02-1316, pel si el voleu apuntar, 02-1316. Ajuda al poble veneçolà, que té molt de sentit en aquests moments. Avui Lleida és la diòcesi protagonista. Després d'una primera reflexió de la secretària general d'aquesta Càritas diocesana, Maria José Rosell, avui parlarem concretament de la parroquial d'Almacelles, on ha nascut un grup que coordina i del qual forma part Carol García. Ens acompanyarà avui a la primera part, a l'acció de la setmana. Després del breu resum de notícies, el testimoni serà avui Anna Espunyes, que és una jove estudiant que està fent pràctiques en una experiència d'educació compartida a Càritas Balaguer. Tot això i una miqueta més us acompanyarà fins a les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Tenim a punt ja Maria José Rosell, secretària general de Càritas Diocesana de Lleida, amb la reflexió d'avui. Endavant, Maria José.
Sols si mirem endarrere ens permet observar el camí que hem recorregut, i avui fa un any vam trobar-nos davant d'un camí ple d'incerteses i sense mapa. Vam començar a pujar-lo i alguns dels nostres companys de viatge no van poder proseguir, i en alguns casos no els van poder acomiadar i d'altres ho van fer en petit grup. I vam tenir que continuar avançant. El camí ha estat ple d'entrebancs. En algun moment hem trobat un prat on poder descansar, agafar una mica d'aire per tornar a continuar. La marxa ha estat dura, intensa, i en alguns instants ens ha estat difícil veure l'horitzó. Avui continuem fent petits passos, però no som les mateixes persones, i a més estem esgotades. I no tant pel camí que hem recorregut, que també, sinó perquè ens ha mancat alguna cosa. Mireu, si a una planta no la regues, li treus les fulles seques i de tant en tant li poses una mica d'adob, la planta poc a poc es va pansint i finalment es mor. Amb les persones passa exactament el mateix. Necessitem nodrir-nos, i el nostre aliment el rebem fonamentalment de les persones del nostre voltant. Hem tingut cura de fer el camí, però ens hem oblidat de què li passava a la nostra part emocional i social. I aquesta és tan fonamental com l'aigua que necessita la planta. Necessitem estar en contacte amb les persones que estimem, abraçar-les i que ens acaronin. Moure'ns lliurement. Veure el somriure de l'altre i mirar-li als ulls mentre ens escolta les nostres pors, dubtes, preocupacions. Riure amb els que ens estimen i amb tot això poder curar la nostra ànima. Ja ha passat un any des de les primeres mesures de seguretat del Covid. En aquest any, a poc, hem après a fer les coses de forma diferent i hem anat dient-nos a nosaltres mateixes que altres que són altres temps i que cal adaptar-se. Això ha comportat sacrificis tan grans com allunyar-nos de les persones que estimem per protegir-les i això ens ha fet que ens assequem. Les persones som éssers socials, ens preocupem per la resta. Per això la nostra societat compta amb tantes persones que es dediquen a l'ajuda dels altres. Em refereixo als professionals del món sanitari, del món educatiu, del món social, dels diferents serveis i també d'aquelles persones voluntàries que han continuat de forma altruista dedicant-se als altres. En els diferents programes de les nostres Càritas hem estat al costat de les persones que més pateixen, perquè les persones que se'ns aproximen la majoria no tenen les necessitats bàsiques cobertes i en alguns casos la xarxa relacional també està malmesa. Per tant, som la seva aigua. Però ja sabeu que per tenir cura de l'altre cal tenir cura de nosaltres mateixes. És el moment d'aturar-nos en aquest camí, reflexionar i pregar. Això ens permetrà dur la mirada enrere i veure el que ja no tenim, permetent-nos dir que ens hem sentit erosionades emocionalment, perquè tenim enyorança dels somriures, les abraçades, les carícies, de les converses cara a cara, i sabem el que hem perdut. Però també volem que això sigui temporal. Recordem-nos les unes de les altres que ens necessitem per continuar sent una societat humana preocupada pels altres, perquè si volem complir la missió de Càritas, estar al costat dels més febles, quan puguem i les mesures de seguretat ens ho permetin, busquem i recuperem la proximitat de l'altre. No oblidis que per expressar els nostres valors cristians necessitem beure de la font del contacte humà. Maria José Rossell, secretària general de Càritas Diocesana de Lleida.
Moltes gràcies, Maria José. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Volem compartir avui amb tots vosaltres, amics oients, una experiència de detecció de les necessitats en un poble, concretament, Almacelles, molt a prop de Lleida. El grup d'aquesta Càritas parroquial ha nascut precisament en plena pandèmia. És per això que ens acompanya una de les integrants d'aquest equip, Carol García, que ja ens escolta. Carol García, bona nit o bon vespre, benvinguda a la veu de Càritas.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, primer de tot, Almacelles, no hi havia grup parroquial consolidat de Càritas, i d'on neix, doncs, la idea d'impulsar-lo coincidint amb la pandèmia?
Doncs és cert, no hi havia grup de Càritas consolidat, però sí que hi havia des de feia gairebé 100 anys un grup de membres voluntaris que van fer en el poble d'Almacelles una tasca encomiable, realment. La Pia Unió, que és així com es deia el grup, era un grup de dones i homes que va entregar-se als més pobres i a les necessitats des dels seus inicis i que amb col·laboracions de veïns i amb donacions de diferents establiments locals va donar suport, especialment suport alimentari, a un gran nombre de famílies. I què va succeir? Doncs que aquest equip de voluntaris es va anar fent gran i després de tant temps, de plena dedicació, semblava que arribava l'hora, doncs, de fer un relleu.
Molt bé. A partir de quines necessitats, senyora Carol García, es decideix engegar el grup?
Doncs quan donàvem la benvinguda amb molt d'entusiasme l'any 2020, qui ens hagués dit que en un parell de mesos es paralitzaria el món com va fer-ho, no? I aquí al nostre poble, part de la vida de moltes dones, part de molts homes i infants, també va paralitzar-se. I era fàcil palpar el patiment, palpar la incertesa i el sofriment que va instal·lar-se en moltes llars. I sembla que, enmig d'aquesta situació, doncs, l'esperit ens va anar conduint per adonar-nos que arribava l'hora d'engegar Càritas Parroquial al Almacelles. I així vam fer-ho. Tanmateix, la parròquia tota la vida, evidentment, ha servit a totes les persones que han trucat a la nostra porta i hem tractat d'escoltar-les atentament i s'han acompanyat de la millor manera possible. Però, principalment, aquesta greu situació de la Covid ens va empènyer a engegar aquest projecte. I el nostre anhel era continuar aquella entrega de tantes i tants almacellencs que, amb la Pia Unió en el passat, doncs, havien estat a prop dels més vulnerables, dels més petits.
Queda clar, doncs, que encara que sembli una experiència totalment nova, de fet, hi ha antecedents, i la caritat sempre té antecedents. Estem parlant amb Carol García, que és membre del grup de Càritas Parroquial d'Almacelles, que s'ha posat en marxa en plena pandèmia en detectar-se les necessitats del poble. Per a qui no conegui Almacelles, aquest poble de la comarca del Segrià, expliqui'ns una mica la realitat que tenen.
Doncs sí, veritablement aquí al Macelles, i malgrat les dificultats que han passat i passen algunes persones i famílies, penso que hem d'estar molt agraïts. No imaginen quantes i quants, sobretot des de l'inici de la pandèmia, van mobilitzar-se de cor per acompanyar, per servir i per arribar a un gran nombre de persones. Ajuntament, Creu Roja, un gran equip de voluntaris de diferents edats, i és palès que sense l'actuació desinteressada de totes i tots ells, no s'hagués viscut aquesta realitat d'aquesta forma. D'una forma, com diria, molt colpidora, però també entranyable alhora. Tanmateix, certament, encara trobem que són moltes les famílies que per la manca de treball, per afectacions professionals o per malaltia, doncs, presenten molta ajuda i un gran recolzament. I clar, també conviuen amb nosaltres molts nouvinguts de diferents procedències, amb un passat molt dur i que intenten cercar una millor vida. Són persones que ho han deixat tot, absolutament tot, i comencen a viure de nou. Com molt bé saben, la vida de l'immigrant és molt dura, és feixuga, i hem de donar-los-hi una bona acollida i facilitar-los tot allò que estigui a les nostres mans. Hem d'apostar per la interculturalitat i viure-la no com una invasió, però sí com una oportunitat i com un regal per a tots.
Sí, Almacelles té, segons les últimes dades, gairebé 7.000 habitants. No és precisament dels municipis més petits de Catalunya, oi?
Sí, certament, som gairebé 7.000 habitants, és cert. Sí.
Doncs hi ha molta feina per fer també en aquests pobles, que encara que no siguin les grans conurbacions catalanes, també generen situacions socials que requereixen ajuda, certament. Com ha respost, senyora Carol García, la comunitat parroquial davant d'aquesta iniciativa del grup?
Sí, doncs mirin, penso que quan un poble i quan la seva comunitat parroquial se senten veritablement acompanyats i vetllats per homes de Déu, com diríem, per uns bons pastors, doncs van aprenent a fer camí confiant en l'esperit del Senyor. I crec que és això el que ha succeït. Hem d'esforçar-nos per seguir vivint així. I sé que encara ens queda molt per aprendre, però l'important és que no ens aturem i, sobretot, que escoltem de cor al bon Déu. I el resultat d'això, el resultat d'aquest caminar, doncs, sentint-te acompanyat i vetllat, és el que la comunitat parroquial va acollint allò que neix. I, sincerament, ha respost a aquesta iniciativa d'una manera molt positiva i amb una gran disposició. evidentment no som una comunitat perfecta i tampoc ho pretenem, però són persones que desitgem respectar-nos i complementar-nos doncs, amb les nostres diferències i qualitats i sobretot el que volem doncs, és anar creixent i anar aprenent a viure doncs, en veritable comunió. Això és el que ens agradaria.
I tant. Per cert, quantes persones ja estan implicades en aquest grup amb les diverses funcions que hi haurà i quines són les accions, sobretot, que estan duent a terme ara mateix?
Doncs, miri, som un equip d'unes 12 persones i cadascuna té molt clara doncs, la seva funció i tot allò que ha de dur a terme perquè els dijous, que és el dia que dediquem a Càritas Parroquial, tot estigui a punt per poder servir a tots aquells que se'ns apropen. Hi ha un parell de persones, per exemple, que s'encarreguen d'anar a recollir tots els aliments que rebem gràcies a les donacions del Banc d'Aliments de Lleida i d'algun supermercat d'Almacelles que ens abasteix de diferents productes. Hi ha una altra voluntària que, entre altres coses, doncs, porta un control molt acurat per a que quedi constància de tots els productes alimentaris que ens entren i que entreguem a cada persona que ens visita. Hi ha un altre equip de 5 o 6 persones que s'encarreguen de preparar i d'entregar que rebem aproximadament cada setmana. I la resta de voluntaris, en el mateix edifici, però en un altre espai independent, es fan càrrec del rober, endrecen i tenen molt ben classificada doncs, tota la roba per diferents talles i gènere per poder facilitar-la a totes i tots els usuaris que la necessiten.
Mm-hmm. Per tant, feina que no s'atura i que és ben diversa segons les necessitats, efectivament, oi?
Sí. I tant.
Bé, i quines aliances estan teixint aquestes 12 persones? Per cert, un número molt cristià, eh? Són com els apòstols que van conquerir el món.
És cert, és cert.
Sí.
Doncs, tota aquesta iniciativa que els compartia està dirigida i supervisada per persones professionals i qualificades, que són les que ens deriven als usuaris. Concretament ho fan les treballadores socials del Centre d'Assistència Primària d'Almacelles. Després de les trobades pertinents i d'un estudi exhaustiu de l'entorn familiar, social i de la situació mèdica dels usuaris, si elles ho consideren, doncs ens els deriven amb cita prèvia. I a criteri d'aquestes professionals se'ls proporciona roba o un lot d'aliment setmanal, quinzenal, mensual, però sempre sota les seves indicacions i sota la seva supervisió. Quan elles ho consideren, es revisa aquest pla de recolzament per decidir si s'atura o si es manté fins que elles ho creuen oportú. I el seguiment dels usuaris per part d'aquestes treballadores socials que estan contínuament en contacte amb el personal sanitari del CAP d'Almacelles doncs és essencial per a que aquest projecte funcioni i sigui eficient. A més, procurem reunir-nos sovint amb elles per analitzar cada cas i cada situació. I també mantenim la unió i estem en xarxa doncs, amb l'Ajuntament d'Almacelles i amb el Moviment Humanitari de Creu Roja, que quan és precís doncs, procurem resoldre i trobar solucions conjuntes a diferents dificultats. Pensem que hem de fer poble i mantenir-nos tots units. Doncs bé, el regne de Déu hem de construir-lo entre totes i tots i això no podem oblidar-ho. El regne de Déu el tenim doncs ara i aquí.
Certament, doncs una experiència molt interpel·ladora aquesta d'Almacelles, el Segrià, el naixement d'un grup en plena pandèmia en detectar-se necessitats del poble. Un grup que, com ens deia ara, una de les seves integrants, Carol García, té els seus antecedents en una associació, en una PIA, es deia així, oi? Una experiència,
sí,
no? De solidaritat, de caritat. Sí. I finalment, Carol García, com preveuen vostès un futur proper?
Doncs ara mateix pot ser una mica incert i dolorós, però tot i amb això, preveiem el futur també amb molta esperança i amb un gran nombre d'anells per poder expandir-los i oferir-los a totes i tots els que se'ns apropin i ens cerquin. En uns mesos, si Déu vol, arribarem al nostre primer any d'aquest somni gràcies a moltes i molts, està sent possible. Gràcies als habitants, als vilatans i a les vilatanes d'Almacelles, a la comunitat parroquial. També ens sentim molt recolzats per Càritas Diocesana de Lleida, que ens orienta i camina amb tots nosaltres. I cada dia doncs, som més conscients que créixer i seguir endavant de la mà dels que ens envolten és el que més ens enriqueix i ens uneix. I tant de bo doncs, que puguem seguir endavant units i fent possible que aquells que s'acostin a nosaltres se sentin com a casa. Ens adonem que hi ha molt desig del consol de Déu. Ho experimentem sovint. I les persones vulnerables, les persones amb ferides, siguin del tipus que siguin, són molt estimades per Jesús. I a nosaltres ens toca fer present aquesta predilecció. No és fàcil, però ben segur que ell ens ajudarà a que sigui possible. No en tenim cap dubte de que així serà.
I tant, participem d'aquesta seguretat des de la fe i també ens quedem amb aquesta idea. El regne de Déu el tenim aquí. La gent és lliure de creure o no creure, però Càritas, precisament, en virtut d'aquest regne de Déu, no mira mai, no? Ni la cultura, ni el color, ni la creença de ningú. Es tracta d'ajudar i de fer caritat.
Certament és així.
Moltíssimes gràcies, Carol García, del grup de Càritas Parroquial de l'Almacelles, nascut en plena pandèmia i mirant al futur, amb esperança, sobretot, des de les incerteses i les preocupacions. Una abraçada i enhorabona per aquesta feina que fan. Fins una propera ocasió.
Moltíssimes gràcies per aquesta estona i per aquesta oportunitat i els millors desitjos. Moltes gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Com sempre, repassem aquesta hora algunes de les notícies de la setmana. En el marc del Dia Mundial de la Justícia Social, que es va celebrar dissabte passat, com cada 20 de febrer, Càritas ha remarcat que el Covid està exposant les persones més vulnerables al límit i entre aquestes, les persones en situació de sense llar, migrants i refugiades, que són les que veuen els seus drets més vulnerats. Any rere any, Càritas demana a les administracions públiques que garanteixin una vida digna per a tothom i recorda que l'habitatge és la primera barrera de protecció per preservar la salut, la vida i la dignitat i que el fet de no tenir casa mata. En aquest sentit, l'entitat catòlica ha expressat la seva alegria per la suspensió dels desnonaments i la prohibició del tall de subministraments a les persones vulnerables, mesura urgent i necessària, però alhora, novament alerta, de les millores necessàries en el Reial Decret perquè les mesures arribin a totes les persones en risc. Des que va començar l'emergència pel coronavirus, Càritas ha presentat 6 mesures per evitar l'impacte de la crisi en les persones migrants i refugiades, que ajudaria a reconèixer els seus drets i garantir-los. En relació amb la infància, l'actuació de transformar les beques menjador en targetes moneder va fer possible que aquesta ajuda arribés a infants que la necessitaven. No obstant això, el Covid ha evidenciat els efectes de la bretxa digital en els alumnes més vulnerables. Igualment, també hi ha infants que no tenen els llibres i que no poden participar en les sortides. És per això que Càritas ha proposat un decàleg per a una educació inclusiva i de qualitat que ajudi a vetllar pel creixement dels infants i joves. Durant el 2020, amb la pandèmia que està ofegant sobretot els més vulnerables, l'organització catòlica ha valorat positivament l'aprovació de l'ingrés mínim vital, concretament. Tot i això, l'entitat ha detectat deficiències que fan inviable que justament les persones que més el necessiten no hi tinguin accés i a dia d'avui continua sent força impossible realitzar el tràmit. Des de Càritas es demana, en definitiva, a les administracions que facin polítiques públiques que garanteixin els drets de tothom i ajudin a viure la vida amb esperança de respirar i seguir endavant. Per a les eleccions del 14 de febrer, Càritas Catalunya havia adherit la seva proposta a les que va fer la taula del tercer sector per millorar el futur de les persones més vulnerables. Càritas considera que cal justícia social, que en els municipis els treballadors se sentin persones amb drets i que les persones se sentin integrades com a veïnes. Amb el lema Ara més que mai, Treball decent, les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball decent centraran els seus esforços aquest 2021 a assenyalar que ha arribat el moment d'adoptar polítiques i compromisos a favor de llocs de treball dignes, sostenibles i inclusius. La pandèmia, recordem-ho, ha agreujat la ja difícil situació del món de la feina i ha revelat els límits del treball mercantilitzat. El model de relacions laborals actual no assegura a milers de treballadors i treballadores accedir a una feina decent que permeti atendre necessitats bàsiques, com ara arribar a final de mes, conciliar la vida laboral i familiar, l'accés a l'habitatge, la seguretat i la salut laboral o el confort energètic i la participació social, entre d'altres. Més de 600.000 persones, recordem-ho, van perdre la feina el 2020, un drama que afecta 3.700.000 persones, amb més intensitat entre les dones i els joves. La taxa d'atur femenina és del 18,3% i la masculina del 14,2%, mentre que 3 de cada 4 llocs de treball a temps parcial són ocupats per dones. La desocupació juvenil a menors de 25 anys a Espanya és del 39,6%, mentre que la mitjana de la Unió Europea se situava al voltant del 15,7%. A més, Església pel Treball decent actualitzarà els seus materials de sensibilització i informació per seguir promovent l'adhesió de parròquies, col·lectius i institucions a aquesta iniciativa. Càritas Espanyola acaba de resoldre la convocatòria corresponent a aquest 2021 del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social cofinançat pel Fons Social Europeu i que està dotat amb un pressupost total de gairebé 12.900.000 euros. D'aquest important volum de recursos, una mica més de 6 milions es destinaran a projectes d'itineraris d'inserció sociolaboral per a persones vulnerables, mentre que gairebé 5.700.000 aniran a accions de formació i el 1.175.000 d'euros restants a projectes d'economia social, fonamentalment empreses d'inserció. Aquests recursos, que formen part de la convocatòria del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2020-2023 i el desenvolupament del qual es coordina a través de l'equip d'Economia Solidària i Ocupació de Càritas Espanyola, permet donar suport als programes d'ocupació, formació i economia social de 57 càritas diocesanes d'arreu d'Espanya. La directora de Càritas Arxiprestal de Manresa, Fina Ferrés, ha estat premiada en la categoria individual dels Premis Sèquia 2021, que convoquen la Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia i la Fundació Universitària del Bages U Manresa per la seva trajectòria personal i el compromís amb els més vulnerables. El jurat ha valorat la seva trajectòria de treball en equip a favor de la col·lectivitat i de manera especial de les persones en situació de vulnerabilitat, que ha estat proactiva i que ha treballat en la recerca de solucions davant de situacions de necessitat col·lectiva i alhora ha demostrat fermesa, tenacitat i valentia, combinant una visió global de la justícia amb el treball arrelat a la ciutat. El Premi Col·lectiu ha estat atorgat a totes les persones, grups, empreses i institucions que des de l'inici de la pandèmia pel Covid han aportat els seus coneixements, temps i recursos a atendre aquestes necessitats sanitàries i socials del conjunt dels manresans. La situació de pandèmia provocada pel Covid ha afectat notablement el funcionament del centre de Càritas a Puigcerdà. Els ajuts socials a la capital de la Cerdanya i a tota la comarca han augmentat considerablement en relació amb anys anteriors. Des de Càritas de la Cerdanya agraeixen a donants periòdics i esporàdics la seva col·laboració i també a totes les persones voluntàries que han posat el seu temps a disposició de l'entitat. Alhora, s'espera continuar donant suport a tots els habitants de la comarca en aquests moments tan difícils i que a poc es pugui anar tornant a la normalitat. Concretament, hi ha unes quantitats, aproximadament 7.900 euros en ajuts a l'alimentació, els que s'han invertit, i en lloguers, més de 22.000 euros. Pel que fa a subministraments d'aigua, s'han invertit 4.222 euros i en salut s'ha destinat una partida de més de 6.400. I acabem aquest informatiu explicant-vos que es va clausurar divendres 5 de febrer la 5a edició del curs bàsic d'atenció domiciliària que organitza Càritas Diocesana de Tarragona. Moltes de les necessitats que l'entitat detecta en la seva tasca diària estan directament relacionades amb la situació laboral, l'atur, la precarietat laboral i altres problemàtiques, i cada vegada hi ha més sectors de la població i persones afectades per aquesta xacra. Per aquest motiu, entre d'altres, des de Càritas es dissenyen accions formatives promogudes conjuntament amb diverses entitats, com ara, en aquesta darrera edició, Inditex. El curs bàsic d'atenció domiciliària ha tingut una durada de 182 hores lectives i 15 hores pràctiques laborals no professionals. Va començar el 22 de setembre i es va acabar el 23 de desembre passat. La formació inclou matèries com ara la neteja domèstica, la higiene i l'organització de la llar, així com l'alimentació, la dietètica i la cuina, juntament amb altres habilitats.
La veu dels testimonis.
Volem conèixer avui una experiència de pràctiques d'estudis en un projecte d'infants de la unitat d'escolarització compartida que treballa des de Càritas a Balaguer. Avui des del Bisbat d'Urgell, per tant, ens acompanya una d'aquestes estudiants de pràctiques, Anna Espunyes Oliva, que és, com dèiem, de Càritas a Balaguer. Ens escolta ja, Anna Espunyes. Bona nit o bon vespre, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bon vespre.
Molt bé. Bé, primer de tot, què és el que estàs realitzant en aquestes pràctiques?
Mira, doncs jo estic estudiant ara mateix el grau superior d'integració social i he de realitzar un total de 383 hores, que són les que faré aquí al Centre Càritas de Balaguer. I la feina que estic fent jo és de suport educatiu als adolescents que estan a la unitat d'escolarització compartida, que és un recurs que Càritas gestiona aquí a Balaguer, on nois que normalment estan en edat d'escolarització obligatòria, però que igual han requerit algunes adaptacions curriculars als seus centres ordinaris o instituts, venen aquí i la meva feina és doncs, acompanyar amb aquest procés educatiu on aprenen doncs, tots els continguts que es requereixen per poder tindre, si al final ells volen, el certificat de l'ESO, i a part doncs, treballar també amb valors, altres aspectes que també són molt importants en aquesta etapa educativa.
I com és per a tu aquesta experiència a través de Càritas a Balaguer?
Bé, per mi és molt positiva, ja que estic aprenent moltes coses. Em dona l'oportunitat també de participar bastant en el projecte que estan fent ells, en la seva tasca. A part, són gent que són nois que et poden ensenyar moltes coses que igual no estem acostumats, perquè tenen situacions una miqueta més complicades a casa, al seu entorn, i al final és un aprenentatge mutu.
Sí. Quant temps portes ara fent això? És d'uns mesos aquesta pràctica?
Sí, ara representa que jo he de fer les 383 hores, ara em porto, bueno, amb hores no ho sé, fa un parell o tres de mesos que estic aquí, vaig començar a mig novembre, i estaré aquí fins gairebé al final de curs, fins al maig.
Molt bé. Bé, i abans havies tingut, Anna, alguna relació amb Càritas a Balaguer?
Bueno, era bastant conscient de la feina que tenien, que duia a terme. Jo, com a Càritas, tampoc no havia vingut mai aquí ni voluntari ni res. No havia fet falta mai tampoc, però sí que és veritat que sé, per exemple, el que gestionen de la roba i coses així, sí que la roba que igual ja no utilitzava, que estava en bon estat, sempre des de petit ha sigut com... S'ha de portar Càritas. I això sempre ho havia viscut, perquè sabia de la feina i la labor que realitzaven. Però tampoc no... Involucrada personalment tampoc no n'havia estat.
I la percepció que tens de la feina de Càritas ha canviat gaire? És una mica el que t'esperaves? T'ha sorprès alguna cosa? Què ens diries?
Bé, al final, suposo que com més t'endinses i més coneixes, sempre hi ha coses que et sorprenen, però de la idea que tenia, la realitat que he vist, és bastant semblant, però encara continuo pensant de que a la gent de que no, fins que no ho veus, hi ha moltes coses que se t'escapen, i realment la feina que duen a terme és molt important i molt necessària. És a dir, molt bona valoració, podria ser.
I ara el fet d'estar tu en contacte una mica amb tota aquesta realitat segur que et fa sentir doncs, com amb més pau, no? Dient, estic fent un servei important amb nanos que necessiten ajuda.
Sí, clar.
Bé,
et fa sentir millor, i tant.
I tant. Quants nois o quants nanos atens en aquests moments, en aquestes pràctiques?
Bueno, actualment hi ha 9 nois que estan aquí a la Unitat d'Escolarització Compartida. El que passa és que, clar, aquí també ens trobem algun cas d'un noi que igual és més absentista. Intentem fer també el treball aquest per intentar enganxar una miqueta que pugui seguir venint i estudiant, però bueno, n'hi ha 9 que són els que assisteixen aquí regularment.
Molt bé. Avui amb Anna Espunyes Oliva, integrant de Càritas a Balaguer, que fa les pràctiques d'estudis amb el projecte d'infants a la Unitat d'Escolarització Compartida a Balaguer mateix, doncs hem compartit amb els nostres oients aquest testimoni de Càritas, testimoni de caritat. I per acabar, no sé si a partir d'alguna història o algun exemple que hagis conegut vols fer una última valoració de tota aquesta experiència per a tu com a estudiant.
Bé, al final, com a resum, el que ja t'havia dit també, de que amb aquestes experiències te'n dones compte de que tu vas aquí, en teoria, a fer un suport educatiu, però que al final ets tu que cada dia reps un munt també d'aprenentatges que et fan créixer, i aquesta feina més social és molt positiva i t'omple molt.
Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta feina, Anna Espunyes Oliva, també.
Gràcies a vosaltres.
Des de l'experiència, no?, de fer pràctiques i de formar-te laboralment. Suposo que ets jove, no t'he preguntat, però...
Bueno, 25 anys.
Sí, molt bé, molt bé. Amb vida per endavant, si Déu vol, oi?
Esperem que sí.
T'agradaria dedicar-te, no?, a aquesta feina doncs, de reforç educatiu, d'atenció social.
És un àmbit que he descobert més tard, perquè jo vaig començar els estudis en un altre àmbit, totalment diferent, però m'he donat compte de que realment el que em ve de gust és això, i ara espero, jolín.
Molt bé.
Una carrera llarga amb aquest.
I tant. Que, a més, hi ha, malauradament, molta feina per fer.
Sí, però bueno, també hi ha molta gent que té ganes d'ajudar.
I tant, i tant. I ens quedem amb aquesta idea que ens dius de l'aprenentatge, que una persona que, com tu, es forma per ser educadora, doncs rep d'aquestes persones que... De vegades les veiem com en un terreny inferior, però ens poden ensenyar, com tu dius, moltes coses. Moltes gràcies, Anna Espunyes, per haver-nos acompanyat avui des de Càritas a Balaguer, i bona feina.
Gràcies a tu, igualment. Molt gran.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat. L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, dia 23, en format online, des de 6:15 de la tarda i fins a 5:15, Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Ecologia Emocional acullen un taller d'ecologia emocional per a personal docent i no docent de la comunitat educativa per compartir l'impacte emocional de cadascú i trobar eines per reprendre la vida professional amb serenitat. Dimecres, des de 4:00 PM i fins a 6:00, en format igualment telemàtic, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona organitza dins del cicle de reflexions per al voluntariat una meditació en temps de Quaresma al voltant de la tendresa de Déu. Aquesta meditació, sota el títol Com el Senyor té cura de nosaltres, anirà a càrrec d'Antoni Vedell, bisbe auxiliar de Barcelona. Dijous, el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa acull una sessió formativa de benvinguda al voluntariat. I dilluns vinent, ja 1 de març, a les 7:00 PM, a la sala d'actes del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, es farà una nova sessió dels Dilluns dels Drets Humans. L'acte, sobre epidèmies oblidades, serà moderat per Òscar Mateos, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull Blanquerna, i comptarà amb 2 ponents, que són Xavier Vallès, metge especialista en microbiologia clínica i epidemiòleg, i Iñaki Alegria, pediatre i coordinador mèdic de l'Hospital General Rural de Gambo, a Etiòpia. L'acte es podrà seguir per streaming a través del web de Cristianisme i Justícia. Acabem la veu de Càritas. Avui és una festa molt important que se celebra a Roma des del segle IV, la càtedra de Sant Pere. Ens quedem amb el record i l'actualització de l'encàrrec que Jesús va fer a Pere. Quan et penedeixis, enforteix els teus germans, o en un altre moment, pastura les meves ovelles. La fe de Pere i dels apòstols i la de tots els seguidors de Jesús al llarg de la història, aquesta fe té també com una de les seves dimensions fonamentals precisament la caritat. Que acabeu de gaudir d'una bona festa de la càtedra de Sant Pere, com sempre, el 22 de febrer. Gràcies per la vostra companyia, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. La veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 del vespre, ja amb l'horari habitual, en principi, aquí a Ràdio Estel. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.